món possible, amb Olga Rodríguez.
Quan va néixer el patriarcat? Ha existit des de sempre, des de l'aparició de la humanitat? Diu la Bíblia que Déu va crear l'home a imatge i semblança seva i després va pensar que no era bo que estigués sol i va crear la dona. Així s'explica el segon relat de la creació, que mostra un món antropocèntric on l'home és el centre de tot i tot està a la seva disposició. Els animals, la natura, la dona... Hi ha un primer relat, però, on home i dona són la culminació de la creació de l'univers. Qui i per què va canviar aquest relat? Podem pensar que Déu és misògin o algú li va interessar reinterpretar la història? I Eva, és la primera feminista que es revela i no vol ser submissa? Avui reflexionem amb un possible sobre els inicis del patriarcat. Eva va ser la primera dona i segurament la primera feminista. Totes som filles d'Eva i reivindiquem el nostre lloc al món, el que ens correspon i no sempre ocupem. Viatgem als inicis dels temps i fem una relectura a la Bíblia amb ulls de dona de la mà de Pilar Codony. Veterinària de professió, en fa una anàlisi en clau ecofeminista a Dominaràs la Tierra, de la sèrie Assaltar la Bíblia, de Fragment Editorial. Una nova lectura, un text clàssic on s'apunten temes plenament vigents a dia d'avui, Marc García.
El llibre del Gènesi explica la creació del món. Hi ha un primer relat que explica que Déu va crear el món en 6 dies i el 7è va descansar. Va crear l'home i la dona el 6è dia després dels animals. Els va crear a la seva imatge i semblança i els va dir: sigueu fructífers i multipliqueu-vos. Hi ha un segon relat, el Gènesi 2.4, on s'explica que Déu va crear primer l'home, Adam, el va fer de fang i després va anar creant tota la resta, el jardí de l'Eden, els animals i al final va crear la dona, Eva, a partir d'una costella d'Adam perquè va dir allò de no és bo que l'home estigui sol. A la Bíblia trobem altres exemples de masclisme, com a la primera carta de Pau als Corintis al Nou Testament. L'home és la imatge i la glòria de Déu, però la dona és la glòria de l'home. A Dominaràs la Terra, Pilar Codony conclou, Adam ha arribat per dominar la resta de criatures, fins i tot la dona que ha sortit del seu propi cos. Eva no té ni veu ni vot. No és estrany, doncs, que avorrida de ser un dels objectes decoratius del paradís, s'entretingui a parlar amb una serp.
Avui volem mirar la Bíblia amb ulls de dona, volem fer una mirada ecofeminista, que és la que fa Pilar Codony al llibre Dominaràs la Terra. Benvinguda.
Hola, hola, moltes gràcies.
Pilar, podem dir que la Bíblia és un llibre misògin, és un llibre masclista?
No, jo no m'atreviria a dir que tota la Bíblia sigui un llibre misògin, però per descomptat, l'inici sí que ho és. Sí que ho és.
Clar, tota aquesta idea de la creació de l'home... L'home primer, després l'acompanya més a partir d'una costella de l'home, perquè Déu va dir no és bo que l'home estigui sol. Això vol dir que va crear la dona per fer companyia a l'home? En quin lloc ens deixa les dones?
En l'últim, gairebé. De fet, el segon relat del Gènesi, que és el que en el llibre en dic la segona creació, la dona és l'última cosa que crea Déu i la fa justament per això, no? Només perquè l'home se senti satisfet i estigui tranquil i tingui una companyia que no ha trobat en altres éssers vius que ha fet Déu abans, que són els animals i les plantes.
Clar, això justifica el patriarcat, no? Aquesta situació, aquest paper protagonista de l'home.
Sí, de fet, bueno, suposo que el patriarcat ja estava bastant instaurat, no?, quan aquests textos es van fer més famosos, però és evident que d'aquí se'n desprèn tota una ideologia que s'ha anat seguint després, no?, fins a arribar on estem avui en dia.
Clar, partim de la base que Déu és masculí. També forma part d'aquest patriarcat. O és la... El que hem fet després, la narració que se'ns ha fet, i potser la idea primitiva de Déu no era masclista, no sé.
Ja, clar, clar, aquesta és una bona qüestió, aquesta. Jo no sóc, no tinc estudis clàssics, ni sóc historiadora, ni res d'això, llavors, evidentment, m'imagino que els textos originals, que ja d'entrada l'Antic Testament està farcit de textos que ni tan sols daten del mateix moment, no? Vull dir, són textos dispersos, segurament de més d'un autor, etc. Aquests textos en la llengua original entenc que hi havia molts matisos que no ens han arribat avui en dia. Llavors, jo evidentment m'he basat en la traducció que ens ha arribat, que en català i en castellà és inequívoca, no? Vull dir, és com és un text patriarcal i misògin, i a més posa també la natura en un lloc apartat de l'home i dominable, no?
Clar, ens presenta Adam, que ha arribat per dominar la resta de les criatures, no? Tu ho expliques en el llibre, no? Fins i tot la dona ha sortit del seu propi cos i Eva no té ni veu ni vot.
De fet, jo el que faig aquí és una cosa que ja han fet altres autors, no és pas meva, però és interpretar una miqueta els dos primers capítols del Gènesi com si fossin dues creacions diferents. I en aquest cas penso que és bastant rellevant que en el primer capítol Déu crea els animals, les plantes, en fi, fa tot el que seria el que nosaltres anomenem natura, i després fa una parella humana, que és com la culminació d'aquesta creació. Però els fa tots dos alhora. No hi ha cap matís en aquest text, a l'home i la dona, i a més ho posa així, no? I després hi ha un segon capítol on, de cop i volta, Déu ha creat l'home a través del fang, etcètera, etcètera, i després de l'home comença a fer tota la resta de coses, no? Li posa un jardí, li posa uns animals i, finalment, fa una dona perquè aquest home estigui satisfet. Llavors, clar, per mi d'aquí podria estirar, em semblava com plausible, no?, estirar dos fils que fossin d'una banda el pensament occidental, patriarcal i masclista, on ens hem vist, bueno, on hem viscut, no?, les persones d'aquest país, de la tradició judeocristiana em refereixo, i un altre fil que podria sortir d'aquesta primera creació on ens permetria obrir la mirada cap a altres cultures que no han viscut així la relació entre gèneres i tampoc la relació amb la natura, entre sexes, perdona, i tampoc la relació amb la natura de la mateixa manera que ho hem fet nosaltres. I a partir d'aquestes dues creacions, que per mi són clarament diferents, doncs he volgut una mica estudiar o parlar sobre aquesta mirada occidental sobre la natura, la dona, etc., i la mirada que altres cultures han fet sobre aquests temes també, que és molt diferent.
És una mirada, diem, ecofeminista, que mira la natura i mira a la dona, perquè se'ns presenta l'home com el centre de la Terra, ja ho hem dit, i la dona és la causa de tots els mals. Ella és la que parla amb la serp, ella és la que comet aquell pecat original que els fa sortir fora del Jardí de l'Edén.
Sí, de fet també s'ha dit que gràcies a això l'home ha adquirit el coneixement, no? I per tant ha pogut arribar realment a culminar aquest cim de la creació.
Aquest home que es creu al centre de l'univers, que es considera l'amo i senyor de tot el que l'envolta, no?, del propi planeta, per això doncs el tracta com el tracta, no?, el saqueja, arribem a aquesta situació que tenim d'emergència climàtica en què ens trobem, el dominaràs la Terra s'ha convertit en realitat en un saquejaràs la Terra, no?
Sí, de fet la paraula dominaràs ja per se té un matís que és molt poc amable, no? De fet, aquesta és una de les coses que jo em pregunto en els textos originals com devia ser això, no? Aquesta traducció que ens ha arribat és molt inequívoca. Sotmetràs, dominaràs, són les paraules que ens han arribat en les traduccions de la Bíblia, no? De l'Antic Testament, que coneixem. I ja de per si són molt poc amables i, evidentment, després l'home ha anat desenvolupant eines que li han permès realment exercir aquest domini. D'aquesta manera que dius, no? Saquejant tot el que ha considerat que eren objectes que estaven al seu servei. I aquí entren les dones, també. Entren les dones, entren les persones racialitzades durant, evidentment, les colonitzacions vàries que s'han dut a terme, entren els animals, etc.
En el centre està aquest home amb majúscules, aquest home consentit, dius tu al llibre, que ho domina tot, o ho vol dominar tot. A més, la llei del més fort és la que impera en aquest món, on l'home controla la natura, controla els animals, controla les dones, ho controla tot i és un home destructor.
De fet, és bastant interessant com s'ha anat construint, no?, tota aquesta ideologia i com ens hem arribat a creure o a donar per fet molts temes que realment són molt patriarcals, no? Com és el cas això de la llei del més fort, no? Que sembla que la natura sempre sobreviu al més fort, el que és més perillós, el que domina, el que pot més, no? I com després molts estudis posteriors, fets molts per dones, per cert, científiques, han anat desmentint, no, aquests papers que sembla que jugaven els mascles, sobretot en la natura. Per exemple, que un ocell femella no pugui tenir un territori i defensar-lo, o no pugui mostrar-se agressiva, o no pugui escollir activament la seva parella, no? Són tot de coses que han format part d'aquesta ideologia patriarcal, perquè el capdavall és el que és, no? El patriarcat és una ideologia, que també ho dic al llibre, que hi participem tots. Moltes dones hi han participat i moltes dones hi participem, voluntària o involuntàriament, però ens agradi o no, hi estem immersos, i justament és prendre consciència una miqueta de fins on hem portat tot això i de quina manera estem tractant el món a través de tot aquest imaginari que la ciència fins i tot està desmentint en moltes ocasions, no?
La Pilar Codonya és veterinària i no podia deixar de posar el focus en la natura, no? Ella parla, doncs, el paper de les bèsties, de la producció intensiva de la indústria càrnia, per exemple, que és una mostra més d'aquesta dominació de la natura, de la bèstia, per part de l'home.
És una objectivació absoluta, no?, de l'animal, que de fet ve de molt lluny. L'animal s'ha objectivat, s'ha tractat com un objecte des d'èpoques molt antigues, però és veritat que hem arribat a un punt en què es despersonalitza de tal manera, és a dir, una cosa és tenir 3 o 4 vaques o un ramat petit on cada animal té un valor, encara que sigui econòmic, però té un valor molt real i molt sentit per la persona que el cuida, i l'altra és tenir una granja, doncs, amb milers de vaques on aquest valor es dilueix moltíssim, no? I el vincle, evidentment, acaba sent molt mínim o inexistent. Llavors, per mi, sí, és també culminar aquesta objectivació de l'animal, fer-ne un objecte sense més valor que la utilitat que ens pugui donar, no?
Explotació dels animals a les granges, experimentació també amb animals. Dius al llibre, la rebel·lió de la bèstia no existeix, però de vegades sí que la natura salvatge de la primera creació apareix en aquesta natura domesticada de la segona, no? I poses l'exemple dels porcs senglars que envaeixen conreus i ciutats.
Sí, invadir no és una paraula que m'agradi gaire. Realment és una conseqüència dels nostres actes, perquè justament aquí el que volia una mica era mostrar aquesta contradicció tan bèstia, no? Que, o sigui, de pensar-nos realment que som un cas a part en aquest món i que tot el que ja ens pertany com si fos una cosa fora de nosaltres, i el que estem fent és fer-nos mal a nosaltres mateixos. Som nosaltres que estem propiciant que ara, doncs, els porcs senglars es multipliquin molt més del que feien abans, trobin molt més aliment i tinguin uns boscos espessos, mal cuidats, diguéssim, abandonats, més que mal cuidats, on amagar-se, i per tant, doncs, cada vegada n'hi hagi més. Passa el mateix amb els cabirols, amb els conills en algunes zones, ens queixem dels coloms, dels gavians argentats, de les rates, no? I al capdavall, qui ha propiciat que totes aquestes espècies es multipliquin de la manera que ho fan? I a més, quina culpa tenen també d'haver-se adaptat al nostre modus vivendi, que al capdavall és supervivència, no? És el mateix que fem nosaltres. Però d'alguna manera és la contradicció aquesta de com, en destruint el món, ens estem tirant pedres sobre la nostra pròpia teulada, no? Perquè no existim independentment d'aquesta natura. De fet, no sé molt bé què volem dir quan diem natura. També és un concepte que per mi és extremadament estrany i abstracte.
L'estem destruint.
I que crec que ens hauríem de replantejar seriosament en quin lloc ens situa nosaltres, no? Parlar d'una natura aliena.
És casa nostra, la natura és casa nostra, i l'estem fent malbé, o sigui, és, realment estem fent malbé a nosaltres mateixos. Aquest home egoista, acaparador, a qui li van posar, doncs, a la seva disposició tota la natura, i ha fet aquest ús pervers, no? I això explica també altres històries i altres fenòmens, com el colonialisme, no? El saqueig dels pobles indígenes, que també estem malauradament acostumats a veure.
Sí, un altre cop, la diferència, no? El diferent, i malgrat tot amb els seus matisos, no? Perquè, clar, també se'n donaven compte els colonitzadors que allò que deien eren altres éssers humans, no? Però aquesta diferència, aquesta aproximació a allò salvatge, també era un pretext perfecte per dominar-los, per encabir-los en aquesta natura abstracta que no forma part de nosaltres, no? I dominar-los. I, bueno, al capdavall aquesta gent simplement tenien una altra manera de relacionar-se amb la natura i aquest concepte de salvatge per moltes d'aquestes cultures no existia, no va existir fins que no va arribar l'home blanc a explicar-los que eren uns salvatges, no? Perquè, evidentment, era la seva manera de viure. No hi havia una cosa que no fos salvatge.
Segurament l'home blanc ha estat més salvatge, no?, moltes vegades.
Jo crec que aquestes etiquetes sí que diuen molt més de qui les posa que no pas de qui les rep. Sí. Mm.
Hi ha una altra manera d'entendre el món, un altre món és possible, que és el nom del nostre programa. Aquest home en majúscules, que ell voldria continuar sent el centre de l'univers, el que passa és que no ho és un paper que està perdent. Això ell suposo que és conscient i es revela, no? L'home en minúscules, aquest home que s'ha carregat el planeta, aquest home que veu que ja no controla tot, no? No controla tant, que la dona s'ha revelat, les bèsties s'han revelat, la natura es revela també, doncs, donant, doncs, de vegades sí, fenòmens adversos, sí. No? Clar. Uh-huh. Tot això com deixa l'home?
Clar, l'home ha arribat a un punt que també s'ha donat compte que de rei i de sobirà en té poca cosa, no? Realment ens està engolint les nostres pròpies accions i el nostre propi desastre se'ns està menjant. El problema, jo crec, és que no arribem a fer les reflexions que toquen i ens arribem a fer les preguntes que ens hauríem de fer, no? Sempre és una miqueta tirar pels mateixos camins que hem anat tirant fins ara. Si una cosa molesta, la matem, l'apartem, l'exterminem, no? Com és el cas dels senglars, per exemple, doncs vinga, anem a matar senglars. Bueno, no està donant un bon resultat, diguéssim, no? Fer aquest tipus d'accions, en comptes de plantejar-nos potser de quina manera podríem canviar el sistema agrícola actual, de quina manera podríem recuperar boscos, que és molt difícil tornar a tenir boscos primaris, ens els hem carregat tots, però com a mínim ajudar que els boscos joves i abandonats que tenim doncs recuperin una mica de sobirania i d'autogestió. I de quina manera podríem tornar a encarrilar el món perquè es pogués autosostenir, no?, d'alguna manera, que és el que ens interessa per seguir sobrevivint. I jo crec que un dels problemes que tenim és aquest, que estem en un moment de confusió absoluta perquè volem seguir vivint com vivíem i probablement no ho podrem fer. És una lluita una mica absurda la que estem lliurant ara mateix, però també estem espantats i no crec que ens estem fent les preguntes correctes en la majoria d'ocasions.
La gran incongruència de la humanitat. Un altre món és possible, insistim, i això és el que intenta fer la Pilar Codony. Ella combina la veterinària amb la literatura, va guanyar el Premi Documenta amb la seva primera novel·la, Distòcia. No és gaire habitual això de barrejar les lletres amb les ciències, no? Són dues vocacions?
Sí, a priori pot semblar una mica estrany. Bueno, no sé, a mi m'ha agradat sempre escriure i m'han agradat sempre les lletres. He llegit molt i llegeixo molt, m'agrada molt llegir. I bé, no em semblava tan estrany, però sí, entenc que rebi com una cosa curiosa, si més no. Seguiré escrivint mentre m'ho passo molt bé escrivint, vull dir que mentre m'ho segueixi passant bé, ho seguiré fent.
I aquí esperarem. Pilar Codony ha fet aquesta lectura, diem, ecofeminista de la Bíblia, de la creació, del paper de l'home, del paper de la dona, del paper de la natura. I és un llibre que es diu Dominaràs la Terra. Ara ha sortit l'edició en castellà i forma part d'una sèrie que es diu Assaltar la Bíblia, de Fragmenta Editorial. Vostè és un exemple de retorn als orígens, no? En aquest cas, al Pla de l'Estany. Per què ho va fer?
Ah, jo ho tenia molt clar, que havia de viure aquí. No sé, la gent de... Hi ha algunes zones del món, crec, que ens passa, no? Que són tan... No sé, jo me l'estimo molt, el meu racó de món. I jo tenia molt clar que volia viure aquí, intentar treballar aquí. No sempre és fàcil en aquest país trobar la possibilitat de viure i desenvolupar-te professionalment en el lloc on voldries, no? Però en el meu cas, doncs, he tingut aquesta sort. I simplement és un tema romàntic total, diguéssim, i d'arrels. Però això sempre ho he tingut molt clar.
Doncs és el seu racó de món des del Pla de l'Estany, on fa de veterinària i d'escriptora les seves dues passions, la Pilar Codony, autora de Dominades la Terra. Moltíssimes gràcies, està un plaer escoltar-la.
Moltes gràcies a vosaltres, encantada.
Cuido mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale.
Fins aquí el nostre Món Possible dedicat al 8M. Us esperem en noves edicions de Món Possible.
Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia, habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro, me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta, pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta, ya me falta el aire. Hace tiempo que me falta. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Para, para.